Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
També ens acompanya el Leandro Lamor, que és el director de l'Agència FE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I la Iva Anguera, de l'independiente.com. Bona tarda, Iva. Benvinguda també.
Hola, molt bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte, el Converses, el senyor Alejandro Fernández. Molt bona tarda, senyor Fernández.
Molt bona tarda.
Ell és des de fa justament avui una setmana el president del Partit Popular a Catalunya. Enhorabona pel nomenament.
Moltíssimes gràcies.
Suposo que déu-n'hi-do agafar un partit com el PP en una situació tan complicada com la que viu hores d'ara. Té alguna fórmula màgica per fer reviure el Partit Popular català?
Màgica no, molt pragmàtica.
Pica pedra?
I pica pedra, treballar molt, fer molta pedagogia i explicar el nostre projecte polític a tothom que sigui possible. És l'única manera de fer política que conec i és la que aplicaré.
Nova junta directiva, cares noves, això vol dir un Partit Popular de Catalunya nou, diferent al que havia fins ara, que liderava el senyor García Albiol?
Bé, és un partit que efectivament té renovació, però també es compta amb els valors que té el partit, que no oblidem, fa no massa anys el partit estava molt ben situat a Catalunya, després va passar el que va passar, però això no inhabilita en cap cas la categoria política de moltes de les persones que han liderat el partit en els darrers anys, i per tant m'ha agradat renovar i a la vegada ser capaç d'integrar i de respectar la trajectòria de persones molt rellevants pel nostre partit.
Com deia vostè, el Partit Popular era molt important fa uns anys a Catalunya, ara està en hores baixes al Parlament, al grup mixt, a l'Ajuntament de Barcelona també pocs regidors. Han analitzat per què s'ha produït aquesta davallada els últims anys? Quins errors s'han comès?
Jo, només per corregir una mica la descripció que ha fet vostè, el Partit Popular continua sent molt important a Catalunya.
És important el nombre de representants a les institucions.
Més enllà de la nostra representació numèrica a les institucions, només cal veure el ressò de qualsevol de les nostres opinions o de qualsevol dels nostres comentaris per entendre que el Partit Popular continua tenint una repercussió enorme a Catalunya. Una altra cosa és que efectivament els resultats no ens han acompanyat en les darreres contestes electorals. Dit això, nosaltres tenim alguns elements d'autocrítica que els hem de mantenir, no diria en privat, però que sí que són qüestions internes que hem de millorar com a organització, però sí que a mi m'agrada destacar, perquè no ens ha passat només a nosaltres, que des de l'inici del procés separatista, totes aquelles forces polítiques que havíem estat protagonistes del pacte constitucional de l'any 78, doncs ens hem vist afectades a Catalunya. El Partit Socialista, recordem que va arribar a tenir 52 escons i va guanyar unes eleccions autonòmiques i ara en té 17. Nosaltres vam arribar a tenir 19 i ara en tenim 4, que és una proporció, si fa no fa, semblant. Convergència, la tradicional, va desaparèixer. Unió va desaparèixer.
És a dir, Iniciativa també.
Iniciativa, com es coneixia, també. És a dir, com a mínim com a marca electoral, no? Es va reconduir, és a dir, els protagonistes d'aquell pacte, amb una situació tensa com és un procés separatista, ens hem vist afectats. Això què significa? Doncs que evidentment a nosaltres una situació així no ens va bé, però l'hem d'afrontar igualment. I sempre explico que el fet de frenar el separatisme ens pot anar malament electoralment, doncs és possible que algú ho interpreti així, però és una obligació, no és una opció. Nosaltres estem aquí per defensar les llibertats, per defensar la democràcia, i això és absolutament innegociable. Després és evident que quan tot això s'acabi, que s'acabarà, trigarà una mica encara, però s'acabarà.
Encara hi ha recorregut, encara hi veu.
Jo crec que una mica sí. Malauradament encara viurem episodis de tot tipus, no? Però arribarà un moment que la dialèctica processista s'acabarà i es tornarà a parlar a Catalunya doncs, de polítiques socialdemòcrates, liberals, conservadores, de polítiques públiques, que és un debat que ens va molt millor, que és el de la gestió pública, el de governar. Som un partit de govern també a Catalunya, a molts municipis, i aquesta és l'experiència que nosaltres aportem.
Molt bé, obrim micròfons. Iva, vinga.
Doncs sí, vostè deia ara fa un moment que el procés ha afectat a tots els partits constitucionalistes, fins i tot està desapareixent com a tal l'espai de Convergència. Però què ha fet, en la seva opinió, que un partit com Ciutadans, que de fet és defensor també de la línia constitucionalista, tingués els bons resultats que va tenir el 21 de desembre, en detriment precisament del PP i dels socialistes,
sobretot? És que Ciutadans és un partit constitucionalista, però no és un protagonista del pacte del 78. És un partit nou. I això significa que és evident, és que a ningú no se li escapa. A mi m'agrada arribar a una entrevista i dir la veritat. a ningú no se li escapa que una part substancial del nostre electorat doncs ens va retreure el fet d'haver arribat a acords amb forces nacionalistes durant tot aquest temps i que això es va interpretar com una manera a partir de la qual el nacionalisme, després separatisme, disposava d'uns instruments per iniciar aquell procés i que les forces polítiques constitucionalistes que havíem governat històricament a Espanya en tot aquest temps els hi havíem donat. I aquesta és una opinió que no la puc amagar, entre altres coses, perquè m'ho trasllada moltíssima gent. És que les disteis demasiado. És que els hi vau donar no sé quina competència. És que, clar, sobre això és evident que no és just valorar les decisions de fa 20 anys amb el prisma d'avui. Això és, en fi, per mi és injust. El que cal és saber què hem de fer a partir d'ara. La pregunta concreta de Ciutadans. Ciutadans, evidentment, no havia estat partícip de tot això. El que passa és que també, de la mateixa manera que molta gent em diu que en les darreres eleccions van decidir votar una altra força política per aquest tema, també ens estan dient que estan decebuts per com es va gestionar aquella victòria i que, per tant, entenen que com a moviment de protesta davant del que passava, Ciutadans havia estat eficaç, però com a partit de govern capaç de transformar les coses, no ho està sent. I això ens dona motius més que suficients per pensar que molta gent està desitjant tornar al Partit Popular.
Vostè creu que és aquest record de tots els pactes del PP, sobretot amb Convergència, el que els ha penalitzat, o la manera com Ciutadans va fer bandera d'un 155 que al final va ser responsabilitat d'un govern del PP?
Jo crec que si alguna cosa es pot dir del 155 és que Albert Rivera dos dies abans deia que era matar mosques a cañonazos. És a dir, jo no crec que es pugui situar només en l'aplicació del 155 una cosa que afecta tota l'arquitectura institucional, no de Catalunya, de tota Espanya. És a dir, el que ha passat aquí és molt greu, és el trencament del pacte constitucional del 78, que va tenir un primer episodi el 9 de novembre de 2014, allò va ser la primera amenaça, va ser la primera vegada que el separatisme doncs, donava mostres de voler anar per vies no legals. Què hem de dir, i això mai ningú no ens ho podrà retreure, que el govern del Partit Popular va fer tots els possibles per intentar reconduir aquesta situació, perquè a ningú no li agrada trencar una de les etapes més pròsperes de la història d'Espanya, per no dir la més pròspera de la història d'Espanya, però que després, els dies 6 i 7 de setembre de l'any passat, es va trencar definitivament. Amb l'aprovació de la llei de transitorietat, el nacionalisme català decideix trencar el pacte constitucional. Per tant, això és tan greu, és tan estructural, que dir o intentar simplement argumentar que la pèrdua de suport del Partit Popular és perquè en l'aplicació del 155 et vas quedar curt amb això altre, sí, això pot ser un detall que hagi decidit el vot d'alguna persona, però jo crec que hi ha coses molt més profundes.
Leandro.
Hem començat parlant de Ciudadanos i bueno, jo li volia comentar, ara farà un any de les eleccions, volia saber de 1 a 10 quina puntuació li donaria a Inés Arrimada com a líder de l'oposició a Catalunya.
Jo crec que s'ha de ser elegant en aquesta vida i sobretot just. I l'altre dia en el Congrés vaig fer una cosa que em diuen no, això no s'acostuma a fer en política. La vaig felicitar un any després pel resultat extraordinari que va treure i que, bé, vostè em demana una nota, ella s'ha mostrat com una líder notable a la política, però de la mateixa manera i amb la credibilitat que crec que et dona doncs, a reconèixer el mèrit extraordinari que té guanyar unes eleccions a Catalunya amb una força política constitucionalista, he de dir que els passos que va donar a partir del dia 21 de desembre han estat decebedors. I no només és una qüestió de la investidura, hi ha més coses. És a dir, jo tinc el convenciment que a partir del dia 21 de desembre Ciutadans va decidir renunciar al lideratge del constitucionalisme per iniciar una OPA hostil a la resta d'Espanya al Partit Popular. I això va ser dolent. Primer perquè va acabar provocant que el Pedro Sánchez acabés a la Moncloa, perquè tota aquella operació, el resultat va ser aquest. I sobretot va començar a deteriorar d'una manera, jo no diré irreversible, segur que no, hem de continuar treballant, però sí molt negativa, les relacions entre els tres partits constitucionalistes a Catalunya, que nosaltres farem tots els esforços del món per intentar reconduir. però és que va ser un punt d'inflexió, és que és així, jo recordo fins i tot, i ho puc explicar, nosaltres teníem un xat, fins i tot en els portaveus constitucionalistes, parlaven de com afrontar aquells plenaris tan difícils, i vam donar un exemple d'unitat. És que l'endemà de les eleccions, Ciutadans directament no va tornar a escriure mai més allà. Van decidir renunciar al lideratge del constitucionalisme, que és una cosa que nosaltres estem en disposició d'intentar. I sé que amb només 4 diputats, hores d'ara, no es veu massa possible. Però també recordo que Esquerra Republicana l'any 2011 estava enfonsada a Catalunya i a punt de desaparèixer. Després de la dimissió de Puigcercós, tenien 10 diputats, les enquestes els hi donaven 3, i ara estan en disposició fins i tot de guanyar. Uh-huh. El que intento dir és que nosaltres no renunciarem mai a una unitat constitucionalista a Catalunya.
Salvador.
Sí, jo... És que surten moltes preguntes i tinc que concretar-les amb algú.
Doncs vinga, una i breu.
La primera. Vostè va felicitar, però va guanyar a costa seu, o a costa del seu partit.
Bueno, això és la democràcia, s'ha de tenir fair play. Però,
vull dir, i també va guanyar perquè en l'anterior legislatura, diguéssim, les dues forces, diguéssim, nacionalistes es van ajuntar i aquesta vegada no. Ho dic perquè a vegades sembla que ser el primer quan, diguéssim, el primer no arriba ni a la meitat, quasi de la, una mica més allà de la meitat de la majoria absoluta, està bé, però té un marge de governança difícils. No? Vostè ha fet un esment, ho dic perquè jo crec que és el gran referent que vostè ha de tindre, que ha de tindre un joc de mirar com guanyar o recuperar, si em permet l'expressió, aquest electoral descontent que ha prestat, suposo, a Ciudadanos, i com articular un consens, que és el que vostès diuen els constitucionalistes. No? Vostè creu que amb aquesta idea de defensa de la idea constitucionalista, que jo crec que hem de donar-li un empac molt més important, perquè si no sembla la defensa d'un test, i a sota hi ha molta més cosa que no només la defensa d'un test, contesto, eh?
Sí, sí, sí.
És que la senyora Arrimadas en algun moment tenia que haver fet una moció de censura i que perdre, com vostès van fer fa no gaire, i vostè la va felicitar per això, no és dolent a política?
Sí, jo de fet...
Per la moció de confiança.
Li vaig demanar que presentés...
La moció de censura, eh?
Li vaig demanar que presentés aquesta moció de censura i a més, el dia de demanar-li, perquè deia, no, això és l'abrazo de l'oso. No. I li vaig explicar per què. És evident que aquesta moció de censura, números a la mà, hores d'ara es perd.
Això ho sabem tots.
No, bueno, és que fins i tot, bueno, com que hi havia la situació d'uns diputats concrets, però és que, clar, hauríem de partir que els comuns recolzessin aquesta moció, que és impossible, hores d'ara també. Jo el que explicava és que quan hi ha una alternativa clara, rotunda, indiscutible, i que la gent ho percep, tu pots perdre numèricament una moció de censura però guanyar-la al carrer, a l'opinió pública. I vaig posar l'exemple del Felipe González l'any 81, quan va presentar una moció de censura, la va perdre, però va guanyar el debat i el resultat d'això va ser una alternativa tan cristal·lina que uns mesos després va treure 202 escons al Congrés dels Diputats. Jo el que li vaig dir a Inés Arrimadas és que nosaltres guanyaríem el debat. Ella liderant i jo recolzant, però que les nostres idees, al meu entendre, són millors. I com que són millors, en termes democràtics i en termes ideològics, doncs això faria que guanyéssim de cara a l'opinió pública el debat. I que això és imprescindible per construir després una alternativa de govern que ara mateix, bueno, sembla inviable, però que estem parlant que pot anar entre els 6 i 8 escons que es puguin moure. 6 i 8 escons que es puguin moure. I abans de tot això, doncs, t'has d'arriscar. T'has d'arriscar. I jo, per exemple, m'he arriscat. Perquè, com es poden imaginar vostès, no és la situació més fàcil. Però t'has d'arriscar. I ella, si vol realment, que aquesta és la qüestió, si vol ser president de la Generalitat de Catalunya, si vol ser president de la Generalitat de Catalunya, perquè si tot això és una cosa perquè Albert Rivera arribi a ser alguna vegada el president d'Espanya, perquè és la sensació que dona, que Ciutadans darrerament només es mou amb l'obsessió de fer Albert Rivera president d'Espanya, cosa que no passarà. perquè no hi ha manera, no, és que no tenen l'estructura per fer-ho. Però en canvi a Catalunya han tingut l'oportunitat i encara la podrien tenir, i per això els demano que presentin una moció de censura, i és que l'opinió pública catalana pugui percebre aquesta alternativa.
Encara hi ha temps, o ja ara és impossible. Ho dic perquè la correlació de forces també amb el PSC pel mig, que ara que també
no.
ha girat una mica la
potser la votarien seva visió, que no, però jo estic parlant de guanyar el debat.
De guanyar el debat.
I arriscar-te. Ja en el seu moment una investidura hauria estat un risc, però és que en aquell moment, després de guanyar les eleccions, al meu entendre seria, era un risc moderat. Tot el contrari, jo li veia moltes més oportunitats que riscos. Era recordar, ei, aquí estem. Després d'un procés separatista resulta que una força
un
política constitucionalista ha guanyat les eleccions. Doncs la decepció que molts votants tenen amb això és important.
I escolti, això ja és passat, podríem dir, lo de la moció que es podia haver presentat quan les eleccions de fa un any. Tornem al present, avui 17 de novembre, a Catalunya, hi haurà pressupostos de la Generalitat, es tiraran endavant, veu el govern de Quim Torra
no es veu, la veritat, aquesta possibilitat ara mateix. També està molt vinculada al que passi al Congrés dels Diputats, i com que una cosa està bloquejada, sembla ser que l'altra també ho està. Però clar, és bastant imprevisible la política catalana. No sóc la persona més adient per respondre a aquesta pregunta.
En tot cas, si no haguessin pressupostos a Catalunya, seria una oportunitat per presentar una moció de censura?
És el que li dic. Jo no tinc els diputats suficients per presentar-la. Per tant, no ho puc fer, però si els tingués, la presentaria immediatament, perquè és quan està en descomposició un projecte polític. I ho has de demostrar, i l'opinió pública ha de veure l'alternativa, perquè si no veu l'alternativa, és quan la gent es desmobilitza.
Jo, quan deia l'altra pregunta, és que jo crec que falta relat polític. És a dir, mentre que uns fan un relat encisador de defensa d'una nació històrica, en l'altre bàndol, per dir-ho així, hi ha una defensa de la Constitució o de la llei. És a dir, no hem d'enriquir aquest relat polític d'una forma més potent per engrescar i fer-lo més partícip de la gent, dels votants?
I jo és el que vaig intentar traslladar l'altre dia en el discurs de cloenda del Congrés. Jo crec que ara mateix l'assignatura pendent a l'Espanya constitucional no és la relació entre els governs de Catalunya i el govern d'Espanya, que vaig recordar, la gent se n'oblida, que han pactat sempre amb Suárez, amb Felipe González, amb José María Aznar, amb José Luis Rodríguez Zapatero i fins i tot una primera etapa amb Mariano Rajoy. Quan el nacionalisme diu que ha estat menys tingut, és una injustícia i a més d'un cinisme brutal, perquè han pactat tot de tot amb tots els governs. L'assignatura pendent és la Catalunya plural. L'assignatura pendent és el diàleg entre catalans. És a dir, s'ha produït històricament el diàleg entre govern de Catalunya i govern d'Espanya? Sempre, ininterrompudament. El que no s'ha produït mai és el diàleg entre aquestes dues Catalunyes gairebé simètriques. Doncs bé, un projecte que es basa sobretot, i ho vaig comentar, en la idea de buscar un equilibri que ens permeti recuperar la convivència, la fraternitat entre catalans, jo crec que és un projecte il·lusionant. Més enllà de l'etiqueta que algú li vulgui posar, unionista, constitucionalista, a mi és el que m'agradaria. Però insisteixo, crec que ara mateix hi ha on hi ha asimetria és a Catalunya. El 47% de separatistes tenen des de fa 30 anys un govern que només governa per ells, que posa tots els recursos en les seves entitats, en la seva acció política, i hi ha una altra part de Catalunya que ha de ser capaç, com a mínim, de tenir el dinamisme a través del recolzament institucional que té l'altra part. Jo, per mi, això és un projecte apassionant, perquè significaria un equilibri que a hores d'ara a Catalunya no existeix.
Esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, avui amb la Iva Anguera, el Salvador Guillermo, el Leandro Lamor i la protagonista, o el protagonista del programa, és el senyor Alejandro Fernández. Estava pensant en la Iva, feia la senyal que volia preguntar a la Iva. Però el protagonista,
en terminologia de la CUP, jo sóc la protagonista, o sigui que no hi ha cap problema.
I de la portaveu del govern, el Sortadi, també ho fa servir.
Sí, ara també, sí.
El protagonista d'avui, el senyor Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, Iba, ara s'hi pregunta.
Moltes gràcies. Jo li volia preguntar, aquesta setmana el president del Parlament, el Roger Torrent, ha convocat els grups després d'un ple la setmana passada que va ser deplorable per una sèrie d'expressions que es van viure durant el ple. Vostè, què ha passat per la política a nivell espanyol, al Congrés, on en teoria la... com a mínim el llenguatge és més brusc. Com valora aquesta situació? Em sembla que més enllà de les expressions concretes que es fan servir, o com a mínim és la impressió que tinc jo, s'ha perdut l'empatia i el respecte personal entre uns grups i uns altres. I quina sortida li veu això?
Aviam, jo la sortida això sempre ho he vist de la mateixa manera i és el que he intentat explicar moltes vegades. És perfectament compatible ser contundent, vehement, defensar amb passió les teves idees respectant l'adversari. Sempre m'agrada dir que el més fort que li he dit a un adversari polític al Parlament de Catalunya és espanyolazo, que per mi és un gran elogi. Em sembla que al senyor Torra no li va agradar tant, però en cap cas podrà dir que és un insult. Jo crec que, i a més, estava plantejat...
És espanyol, senyor Torra?
Ah, és espanyol, és, i com ho soc jo, i per tant no tenia cap voluntat de ser un insult, tot al contrari, no? Crec que és perfectament compatible i és veritat que en els darrers plenaris s'estan produint situacions de tensió personal entre alguns dels diputats. Bé, jo crec que això és una cosa que ha de partir de la idea que nosaltres som representants de la voluntat popular, que hem de ser d'alguna manera exemplars també en la nostra conducta i que ningú no ens pugui dir que donem espectacles llestimosos.
Li va sorprendre l'especial inquina del president de la Generalitat envers el Miquel Iceta, el líder del PSC, en un moment en què en teoria estan provant de pactar tantes coses?
Aviam, l'excés d'empatia, quan a més és, en el fons hi ha una mica de postureo, que és el que fa el senyor Iceta històricament, no té cap tipus de resposta positiva per part de l'interlocutor. Jo crec que és molt més, fins i tot és molt més honest dir-li al senyor Torra la veritat, amb respecte formal, però la veritat, que no allò que diuen, no zascandilear en castellà, que és el que moltes vegades fa el senyor Iceta. Perquè al final és que, efectivament, el senyor Torra, quan li respon, ho fa amb una agressivitat que dius, bueno, doncs de què t'ha servit aquesta genuflexió parlamentària que acabes de fer? No t'ha servit absolutament de res. I això demostra que davant del separatisme només serveix la fermesa. Fermesa democràtica. És l'únic llenguatge que entenen, perquè en el moment que els hi trasllades una certa empatia que va més enllà de l'educació, que aquesta la defenso ara i sempre, aquesta empatia la fan servir per dir que els estàs donant la raó en els seus arguments i que estàs blanquejant d'alguna manera la seva postura, que és el que per desgràcia està fent el Partit Socialista des de fa temps.
Ja que parla de blanquejar, què li sembla aquesta operació que hi ha en marxa de blanquejar el senyor Oriol Junqueras com a possible líder per trobar una sortida al conflicte, al problema de Catalunya?
La trobo especialment perillosa perquè jo no tinc una opinió ni molt menys tan positiva del senyor Junqueras. I no parlo en el tracte personal, que és correcta i va ser sempre correcta en seu parlamentària, però sí del resultat de la seva acció política. Recordem que ell va ser un dels protagonistes essencials perquè finalment es fes una declaració unilateral d'independència el dia 27 d'octubre. I que a més ho va fer amb aquest sistema de llançar la pedra i amagar la mà, que és un dels seus sistemes d'acció preferits. I dic que és perillosa perquè el que volen fer és crear una nova mística pujoliana de l'home que en el moment de sortir de la presó, quan surti, doncs es reincorpora com una mena de líder moral de la Catalunya postprocés. I dic que és perillós perquè hi ha una diferència substancial. Jordi Pujol va ser empresonat per una dictadura i el senyor Oriol Junqueras està a la presó en una democràcia, democràcia plena, una de les 19 democràcies plenes del món, segons els paràmetres de les publicacions més prestigioses en la matèria. Per tant, intentar equiparar en termes ètics i morals el que li va passar al Jordi Pujol amb el que li està passant a l'Oriol Junqueras és perillós, perquè això només pot tenir un objectiu darrer, que és el desprestigi de la democràcia espanyola. Hem de tenir present, i això sempre ho ha dit el Jaime Mayor Oreja i té tota la raó, que el separatisme a Espanya, el moviment separatista, que acaba tenint connexions entre el País Basc, una part de Galícia i allà molt minoritària, i Catalunya, té un objectiu fonamental previ a la independència, que és la destrucció del prestigi de la nació espanyola. I han treballat sempre per fer això. I en això estan. I sembla que prefereixin això a la independència, que és destruir el prestigi d'Espanya.
Reivindicant el nom de Mayor Oreja, feia temps que no...
Jo sempre ho
gran
he fet.
Polític, eh? Gran polític.
Jo sempre ho he fet, com en el seu moment, com reivindico sí. Rajoy. Uh-huh. I com reivindico Aznar. I ho feia ja abans de ser president del Partit Popular de Catalunya. Uh-huh. Perquè crec que nosaltres som un partit que ha de reivindicar els seus actius i el seu llegat. I estem parlant de polítics que per mi són un orgull i una font de vocació.
Uh-huh. Jo, recordant el relat, perquè no m'oblido mai del relat, que és molt important, uh-huh. dels constitucionalistes, jo sempre m'he preguntat per què el relat no és dir que la Constitució del 78 és la que va permetre que estigués la Generalitat amb com la coneixem avui, com la Constitució del 78 estructura un sistema federal que és el que hem de defensar, i com a vegades quan es vol defensar la Constitució hi ha un element que és entendre que això de les comunitats autònomes ha anat més enllà i s'ha d'anar enrere. I em sembla que defensar la Constitució és reforçar el model federal. I com reforçar els jocs de les diferències a través de l'article 2, que és el que ens posa de manifest aquests elements de les nacionalitats. Aquesta és una reflexió. I després una pregunta molt curta, ho dic perquè és com vostè com a expert en ciència política, a mi sorprèn molt els últims informes del CIS, en el qual vostès ballen de la segona, la tercera, la quarta posició en el cas d'Andalusia. Hi ha molta cuina.
Bueno, lo del senyor Masterchef Tezanos és de nota, però ho ha fet sempre. En la revista socialista que dirigia Alfonso Guerra, que ara no me'n recordo com es diu, la publicació de la Fundació. És una fundació que dirigeix Alfonso Guerra, que té una publicació...
Iglesias, no? La Fundació Iglesias, no era?
Sí, però la publicació...
No. Pablo Iglesias, la Fundació Pablo Iglesias, no la revista. No, altra... Ho dic perquè a vegades el tapen, sí, és Pablo Iglesias.
No, però no, és una altra fundació, sí. És una altra publicació.
Una altra revista.
Sí, però no me'n recordo ara que el director d'estudis era el senyor Tezanos.
Ara ho trobem, que Mr. Google no us ho diu.
No, perquè ens fem càrrec. A les eleccions de juny del 2016, que el Partit Popular va treure 137 i el PSOE 84... ell va invertir exactament els resultats. El que deia és que el PSOE treuria 135 i el Partit Popular uns 90.
Li, o sigui, posa, que, li posa molt pimenton a la cuina,
li,
no?
Li posa sal, pimenton...
Ho dic pel color,
I tot tipus d'espècies. En relació a la reflexió inicial que ha plantejat vostè, és que té raó, però és que nosaltres en els darrers anys és veritat que hem hagut d'estar a la defensiva davant d'una operació que era la d'apostar per la ruptura, no? I això evidentment no et dona masses possibilitats de construir un relat en positiu perquè t'estàs defensant d'una iniciativa de l'adversari polític que a més es va plantejar de manera políticament molt agressiva, molt intensa. I en temps anteriors és que la política a Catalunya es feia, que aquest és l'error històric, entre èlits. És a dir, el govern de Catalunya s'ha permès el luxe sempre d'haver de poder negociar directament amb els governs de Madrid més... Sí, revista Temes. Temes. Em diuen, la revista Temes, sí. Temes. I s'ha permès el luxe de poder negociar amb els governs de Madrid i moltes vegades els diferents governs de Madrid han renunciat a explicar aquí en positiu el projecte constitucional. I això és veritat. O sigui, no ens ha passat el que ens ha passat per casualitat. Hem de reconèixer de manera col·lectiva com a espanyols els errors que hem comès. És a dir, aquí, a canvi d'estabilitat al conjunt d'Espanya, s'ha entregat el relat, els recursos i tot el nacionalisme. I això ha passat. I això ha passat. I això està darrere del resultat de Ciutadans. Ara bé, quina decepció després la gestió de Ciutadans de la seva victòria electoral. Això és el que nosaltres... plantegem, és reconèixer públicament els nostres errors, que això et dona credibilitat, i dir nosaltres no cometrem els que han comès Ciutadans de cara al futur.
I tornar a començar de zero.
Efectivament.
La primera prova que tindrà vostè com a líder del PP a Catalunya electoral seran les eleccions municipals. Al principi vostè deia que el PP català es troba més còmode parlant de temes de gestió, de temes de solucions concretes per ciutadans, que és el que en teoria haurien de ser unes eleccions municipals. Però podria ser que aquestes eleccions municipals, en el cas de Barcelona, puguin derivar en una, bueno, una confrontació més ideològica en el sentit de forces constitucionalistes i forces independentistes. No li preocupa a vostè que es posi massa l'accent en aquestes dues alternatives i que l'actual alcaldessa Ada Colau pugui presentar-se com l'alternativa de consens, que si la deixi vaya una autopista per el carril central de Barcelona?
Jo crec que tenim un debat molt diferent a Barcelona de la resta de Catalunya. És a dir, a la resta de Catalunya el debat
de la gran Barcelona.
Sí, però sí, i a més amb la repercussió, és veritat que l'àrea pot tenir el debat barceloní, efectivament, però a la resta de Catalunya sí que és veritat que no passarà. L'any 2011, que les municipals ens van anar de meravella, vam tenir alcaldies, vam arribar a moltíssims acords de govern amb uns percentatges de vot extraordinaris, eren unes eleccions municipals on només es va parlar del debat local.
No hi ha procés encara.
Clar, no hi havia procés encara i per tant per això efectivament a nosaltres ens va bé les eleccions quan la gent pensa en qui li governarà millor el seu dia a dia, qui gestionarà millor els serveis públics, etc. Això és quan ens va bé, any 2011. L'any 2015 les eleccions ja van estar, entre cometes, contaminades pel debat identitari. Ja no ens van anar bé. I ara tenim l'esperança que molta gent que està cansada ja del debat identitari, processista, que evidentment no s'acabarà d'un dia per l'altre, però que puguin tornar a pensar qui gestionarà millor les seves ciutats. Dit això, a Barcelona hi ha un altre debat. No és només la Barcelona capital de la República dels separatistes o la Barcelona civilitzada que defensem nosaltres, que creu en la seguretat ciutadana, que creu en el civisme, que creu en impostos moderats, etc., sinó que el model de la senyora Ada Colau no és només una qüestió de si es posa en el mig del debat identitari, és que està convertint Barcelona en la capital mundial antiglobalització, en la capital mundial de los manteros i en la capital mundial de la manca de civisme. Per tant, això la gent ho ha de tenir present també. I qui realment trasllada una alternativa al model de la senyora Ada Colau és el Partit Popular. Ho està fent ara des de l'oposició, perquè la resta parlen d'altres coses, però qui realment està fent una esmena a la totalitat a la Barcelona d'Ada Colau és el Partit Popular.
De cara a aquestes municipals del pròxim mes de maig, vostè ja ha deixat ben clar que no farà costat, o el PP no estarà al costat de la candidatura que lidera el senyor Manuel Valls, no?
És que... Sí, perdoni.
I té clar també si el senyor Fernández Díaz, don Alberto, continuarà sent el candidat del Partit Popular?
Bé, començant per la
part final,
Alberto Fernández és un dels grans actius que té el Partit Popular, no només a Catalunya, sinó a tota Espanya, per la seva trajectòria, que recordem, no fa massa temps tenia 9 regidors, que amb aquestes xifres avui podria un guanyar les eleccions, és a dir, que és una persona que ens mereix tot el respecte i que està liderant l'oposició a Barcelona. Ell encara no s'ha manifestat públicament i em consta que els periodistes li pregunteu moltíssim. Per tant, crec que tot ha de tenir el seu temps. Primer ell s'ha de manifestar públicament sobre quines són les seves intencions, sobre com considera que pot aportar més als barcelonins, al seu partit polític i al conjunt de Catalunya i d'Espanya, i aquesta fase encara no hem parlat. Respecte de la candidatura de Manuel Valls, és que a mi hi ha una cosa que en aquesta vida molesta, no? És quan s'arriba a la conclusió que tu t'has de fer costat i de manera absolutament acrítica t'has d'apartar, no? Ho dic perquè vostès van tenir alguns l'oportunitat de preguntar-li al senyor Manuel Valls si ens havien ofert integrar-nos a la seva candidatura. Jo no tinc notícies al respecte. I si ho fa, en quins termes? Jo des d'aquest punt de vista no puc perdre el temps a les reflexions cosmopolites del senyor Manuel Valls. ell doncs que faci el seu camí, nosaltres farem el nostre, que és presentar una candidatura potent, un projecte de ciutat clar, que tothom, per tothom és perfectament reconeixible, i això és el que farem. És a dir, aquí el senyor Manuel Valls el que està obsessionat sembla ser és en integrar el PSC. Doncs bé, nosaltres amb una fórmula així, amb nosaltres que no hi comptin. Una altra cosa és que després de les eleccions és evident que les forces polítiques constitucionalistes tant de bo tinguem una majoria per ser capaços de governar. Aquest és un altre escenari, però ara nosaltres tenim l'obligació d'explicar el nostre projecte de ciutat i de sotmetre'l a l'escrutini de la ciutadania, dels barcelonesos.
Iva.
Tornant a l'àmbit català, aquesta setmana hem vist com es tornava a produir un atac al domicili del jutge Llarena, que no és el primer i que ha vingut, a més, precedit, no acompanyat, per la reivindicació d'Arran d'aquest tipus d'atacs. I el govern espanyol sembla que li treu ferro i, en canvi, la cúpula judicial mostra una preocupació per la seguretat dels jutges. M'agradaria saber si vostè també creu que és preocupant la seguretat dels jutges a Catalunya i si creu que aquests episodis s'han de magnificar o s'han de amagar, com sembla que voldria el ministre de l'Interior.
Aviam, és que el que va passar l'altre dia és gravíssim. I no és per fer aquí una hipèrbole ni intentar, com diuen ells, criminalitzar aquests joves que com a molt estan una mica desorientats. No. O sigui, el domicili d'una persona és una cosa absolutament sagrada. És l'espai íntim a través del qual nosaltres i les nostres famílies desenvolupem la nostra vida. El respecte al domicili, que és el respecte a la propietat privada, que és el respecte a les llibertats i drets individuals, en democràcia és sagrat. I el no respecte al domicili de les persones és el preludi històricament de les tiranies totalitàries més salvatges que hem viscut. Només cal revisar la història. Sempre comença igual. S'ataquen els domicilis i, per cert, després s'ataquen els parlaments, que és el que fan aquests joves suposadament una mica desorientats. No. Se'ls hauria d'aplicar el codi penal en tota la seva dimensió per la gravetat dels fets. I que alguns intentin banalitzar això o que intentin donar-li poca importància demostra fins a quin punt el relativisme moral està impregnant ja no només la política, sinó el cervell i el cor de molts polítics, que si els hi passés això amb ells, al seu propi domicili, segur que no li traurien importància. I per tant, jo a les persones que diuen, inclús el senyor Marlaska, quan diu això, m'agradaria preguntar-li si li fessin amb ell, què és el que pensaria.
El que passa és que és un jutge que ha exercit al País Basc i que en principi ha patit també aquest tipus de pressions.
Miri, això precisament fa que m'indigni més amb la seva actitud aquests darrers dies, perquè ell sap perfectament el que significa un atac d'aquestes característiques. Ho sap perfectament. És, de fet, ell i el senyor Borrell se'ls pot aplicar aquello de quien te ha visto y quien te ve. Són dos de les decepcions més grans que estem tenint amb aquell suposat gobierno guapo del senyor Pedro Sánchez.
Leandro.
Sí, i volia ara continuar amb municipals a nivell de tota Catalunya. Vostè no té la sensació de que el PP català ha estat més proactiu a l'hora de donar suport a ajuntaments socialistes que no a l'inrevés? Vostès van propiciar un canvi de govern a Badalona, no fa tant, a favor del Partit Socialista, donant suport a Tarragona també al Partit Socialista, però sembla que costa molt a la inversa, no? Que hi hagi aquest suport. No sé si ha fet alguna reflexió estratègica de cara al futur a les municipals.
La reflexió estratègica és que hauríem de buscar algun tipus de curs. No sé si surten cursos d'aquests de CEAC de lleialtat, doncs perquè la lleialtat ha de ser recíproca i, malauradament, el que nosaltres tenim molt clar, i és que si nosaltres, per exemple, jo a Tarragona l'any 2011 vaig estar a punt de ser alcalde, però no va poder ser, però l'any 2015 el senyor Ballesteros va guanyar clarament les eleccions i nosaltres el que no volíem és que governés a Tarragona la CUP o Esquerra Republicana, i per tant, acceptant que ell era la primera força de manera molt clara, li vam donar suport. Ells, en canvi, no han fet el mateix ni a Badalona ni a Castelldefels, I miri si nosaltres insistim en aquesta lleialtat constitucionalista que Badalona, efectivament, amb un gest d'extraordinària generositat del Xavier García Albiol, hem fet alcalde un socialista que només té 3 regidors quan nosaltres en tenim 10. En fi, jo crec que el Partit Socialista hauria de reflexionar, doncs, perquè arribarà un moment també que la gent definitivament no se'n refiarà d'ells amb aquestes actituds que tenen, no? Nosaltres estem ben a prop d'aquesta reflexió. El que passa és que fem de la necessitat virtut, en el sentit que Catalunya necessita governs constitucionalistes, perquè és que si no, doncs aquesta batalla per intentar recuperar el lideratge social i polític a Catalunya, doncs la tindrem molt més complicada.
Per tant, la vostra estratègia serà la de propiciar governs constitucionalistes allà, sí, on sigui possible.
Aquesta continua intacta, perquè més enllà de la deslleialtat del Partit Socialista, per nosaltres el que és important són els veïns de les nostres ciutats, els electors. I els electors, quan ens voten a nosaltres, quan voten a Ciutadans o quan voten la immensíssima majoria del Partit Socialista, estic convençut que ho estan fent desitjant que hi hagin governs constitucionalistes, segur.
I de cara a aquestes properes municipals, ja em dirà vostè que aspiren sempre al màxim, però si el Partit Popular Català pogués recuperar Badalona, Castelldefels, i jo no sé si vostès aspiren a pujar molt i molt a Tarragona, perquè són força de govern, es donarien ja per molt satisfets.
Aviam, nosaltres el primer que volem, evidentment, és guanyar les eleccions a Badalona, guanyar les eleccions a Castelldefels, mantenir-nos en el govern de Tarragona, que és una qüestió estratègica, i, evidentment, amb un percentatge de vot i amb un nombre de regidors important. El que passa és que per nosaltres ara és més important encara que això és estar present a més governs municipals. No arribarem a les dades de 2011, sóc realista, però crec que superarem amb molt les del 2015. I això és evident també que dependrà també de l'actitud del Partit Socialista en molts municipis, que haurà d'escollir entre la CUP i el Partit Popular. Clar, jo crec que sí, doncs és que
què creu vostè que farà?
No, miri, això
com està...
si ha d'entrevistar vostè al senyor Iceta, sí. És una bona pregunta.
Està convidat.
Li pot dir, senyor Iceta, vostè que si ha d'escollir entre la CUP i el Partit Popular, però intenti no zigzaguear.
Dirà el de sempre. No, cada municipi és una forma sí que, de veure la política i bueno, s'haurà de veure.
La gent sabrà aleshores que posa al mateix nivell a la CUP que el
tots,
Partit
Popular. Tots contesten així. Sí, cada municipi però, és un món a part.
Pues, cada municipi és un món a part, efectivament, però jo li puc assegurar que ja sigui en Pernambuco o a Barcelona, amb la CUP no pactaria mai. Bé, jo no tinc cap tipus de problema a dir-li
ben clar, no?
A dir-li ben
clar.
Doncs
li plantejarem així al senyor Iceta el dia que vingui a seure's on s'ha assegut avui aquest dissabte el senyor Alejandro Fernández, president del Partit Popular Catalunya. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort, que la necessitarà, treballa fort i valent i a intentar recuperar el Partit Popular Catalunya.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies també al Salvador Guillermo, Leandro Lamor i Banguera.
Gràcies.
Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, a la cadena COPE, Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.